En clau de dona, amb Rita Valero.
Molt bones, estem molt a prop del 8 de març i a l'enclau de dona d'avui us vull parlar d'uns temes molt interessants. Primer us faré una petita introducció sobre el per què es commemora, que no es celebra, el Dia de la Dona o el Dia de la Dona Treballadora. I després parlarem de dues temàtiques importants envers tota aquesta lluita que s'està fent i que s'ha de continuar fent perquè hi hagi igualtat. Una d'elles, una de les temàtiques, serà la bretxa salarial i l'altra, l'ús del llenguatge no sexista. I potser sembla que un tema és més important que l'altre, però tots dos tenen la seva gran importància. Comencem. Doncs bé, fa uns quants anys, un 8 de març de 1857, un grup de dones, obreres textils, va prendre la decisió de posar-se en vaga com a protesta per les misèries i per les condicions en les que treballaven. Reclamaven la igualtat salarial, la disminució de la jornada laboral a 10 hores i un temps per poder donar de mamar als seus fills. Es diu que durant la vaga, l'amo les va tancar amb clau a la fàbrica i va prendre foc a l'edifici. Van morir 129 dones. Les teles que fabricaven en aquell moment eren de color violeta i per això, des de llavors, aquest color es va convertir en un símbol de la lluita de la dona pels seus drets. El 1910, durant la segona Conferència Internacional de Dones Treballadores, celebrada a Copenhague, Dinamarca, més de 100 dones van aprovar declarar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona Treballadora. Aquest dia, també anomenat Dia Internacional de la Dona, commemora la lluita de la dona per la seva participació íntegra com a persona en igualtat amb l'home, en la societat i en el seu desenvolupament. El dia 8 de març és festa nacional en alguns països. En record a aquestes dones que van defensar els seus drets i com a recolzament a totes les persones que continuem apostant per la igualtat entre tots els éssers humans, és per mi un honor tenir aquest programa i parlar-vos des de la ràdio de tots aquests temes. I començarem a parlar del tema de la bretxa salarial, com us comentava. Fa més de 45 anys que existeixen lleis per defensar la igualtat salarial a Europa. I per això hi ha molta gent que considera que la bretxa salarial no existeix, que les dones cobren menys perquè tenen menys estudis que els homes. Doncs t'haig de dir que el 48% de les dones que està al mercat laboral tenen un títol universitari, front al 37,8% dels homes. Aquesta és una dada del INE del 2020. Aquesta bretxa porta reduint-se des de l'any 2007, però tot i així existeix, encara que alguns pensin que no. La discriminació salarial és subtil i també és indirecta. Com un exemple que et puc donar, doncs un home administratiu que s'encarrega de la gestió de trucades, facturació, atenció a clients, etc., té un sou i una dona secretària que fa exactament la mateixa feina i té un càrrec inferior cobra menys que el seu company. En el cas de les persones migrants és encara pitjor, doncs reben el 28% menys del que haurien de rebre segons la seva preparació. Això és una dada de l'informe OIT del 2020. Per tant, les feines feminitzades, les feines que normalment fan dones, estan pitjor pagades encara que tinguin les mateixes característiques i el mateix valor que les feines que solen ocupar homes. Moderna de Pueblo ha fet un post a Instagram on ens il·lustra totes aquestes coses i no vull deixar de mencionar-te-la, doncs és una gran inspiradora d'això que t'estic explicant avui. També ens parla de que molts complements salarials s'associen a característiques o tasques masculinitzades, però s'ignoren els treballs típicament femenins. Per exemple, un home que treballa portant maquinària pesada cobra un extra per perillositat, però una dona que treballa en productes químics en una estètica, productes que són perillosos per a la seva salut, no rep cap plus. Això no només passa a l'estètica, sinó també a la neteja, al calçat o a la sanitat. També existeixen complements personals pactats per les empreses que, en moltes ocasions, van a parar als homes. Una dona que porta 5 anys en la mateixa empresa i no li han pujat el sou, si vol que li pugin, normalment ho ha de reclamar i és probable que no se li concedeixi, instant a que potser no ha treballat prou. En canvi, en moltes ocasions, a homes que porten 5 anys, per posar el mateix exemple, treballant a la mateixa empresa, directament se'ls hi va a buscar i se'ls hi diu que rebran un reconeixement i com que no poden pujar-li el sou, perquè ha de ser equiparat, doncs li donaran un complement personal. Comentar-vos que totes les empreses han de tenir registrats els salaris per categories i sexe, i això inclou sous i complements. Són normalment les dones, el 74% de les persones, que treballen a temps parcial. I per què? Doncs perquè necessiten temps per tenir cura de la seva família. I els homes no agafen una feina a temps parcial, o bé, si agafen una feina a temps parcial, és per compaginar-ho amb els seus estudis per poder formar-se més i millor. Per què passa això? Doncs perquè la cura de la família, de la gent gran, de la mainada, la neteja de la llar, etc., són el principal motiu pel qual les dones escullen una feina a mitja jornada. Però aquestes raons són de les últimes raons per les quals un home agafa un treball a mitja jornada. Com et comentava, totes aquestes dades surten a l'informe Igualtat Salarial Ja del 2020 i l'Anna Requena i Moderna de Pueblo han il·lustrat tots aquests conceptes en un post d'Instagram. Bé, pots indagar molt més sobre aquest tema si realment t'interessa i si realment vols participar de la reclama perquè això no sigui només una llei escrita en un paper, sinó que es faci de manera fefaent, real, que es produeixi de manera real. T'he deixat unes quantes pinzellades, unes quantes idees. Si tens més curiositat, doncs pots buscar més informació sobre el tema. També t'he dit que et volia parlar sobre el llenguatge no sexista. I per què vull parlar-te sobre aquest tema? Doncs perquè resulta que les coses que no anomenem sembla que no existeixin. Llavors, és tan important parlar amb un llenguatge no sexista? Et puc dir que sí. Utilitzar de manera no sexista el llenguatge és important. Visibilitza les dones i trenca els estereotips que fomenten la desigualtat. És un gest que ens ajudarà a construir un món més just i igualitari. Si hi ha dones, esmentem-les. Si parles sempre amb masculí genèric, invisibilitzes les dones i reforces els estereotips. Et donaré uns quants exemples i què pots fer. En lloc de dir els alumnes, pots dir l'alumnat. En lloc de dir professors, pots dir equip docent. En lloc de dir actors, pots dir repartiment. Fent ús així de substantius genèrics, col·lectius abstractes, sense femení ni masculí. En comptes de dir destinatari, persona destinatària. O en comptes de dir demandant, part demandant. Anteposes la paraula persona o part a la particularitat i així no utilitzes cap gènere. En comptes de dir els representants de, pots dir representants de. Ometem o substituïm l'article i així no li donem gènere. Per tant, en una frase en la que diries el públic va dedicar un aplaudiment als actors, pots dir el públic va dedicar un aplaudiment a tot el repartiment. Hi ha vegades, però, que cal utilitzar els dos sexes, però val la pena. En lloc de dir els treballadors, pots dir els treballadors i les treballadores, o les treballadores i els treballadors. No té per què sempre anar el masculí al davant. En comptes de dir els funcionaris, pots dir els i les funcionàries. Per exemple, desdoblem el terme. Els delegats o les delegades, els delegats o delegades. També pots fer ús de la barra candidat, candidat barra A. Usuari, usuari barra àrea. Rei, rei barra reina. Utilitzem barres inclinades per separar la forma masculina de la femenina. Això és útil quan ho fem per escrit. Quan parlem de pares, podem dir pares i mares, o podem dir mares i pares, o podem dir famílies. Quan parlem del director, podem dir el director o directora. Utilitzem formes senceres, que no presenten la paraula femenina com a accessòria o com a afegida. L'ús d'aquestes formes dobles fa que es visibilitzi les dones, ja que estem anomenant els dos sexes. Però tot i així, també hi ha el sexe no binari. Per tant, potser és molt més interessant utilitzar genèrics que englobin a totes les persones. En lloc de dir informe del metge, informe mèdic. En lloc de dir la junta de directors, la junta directiva. En lloc de dir el coneixement de l'home, podem dir coneixement humà. Substituïm substantius per adjectius. I si tenim un tothom o un cadascú, per què hem de fer servir tots? Tots fan el que volen. Doncs cadascú fa el que vol. El sotasignant, doncs qui signa. La dedicació de tot atleta, doncs la dedicació de qualsevol atleta. Podem utilitzar formes com algú, cadascú, qualsevol, qui, en comptes de tots, ell, els, aquells. També podem parlar del tractament que es fa servir per homes i per dones. En lloc de el senyor López i esposa, doncs podem dir el senyor López i la senyora Puig. No tenim per què supeditar a la senyora Puig a que sigui l'esposa del senyor López. O, per exemple, Marc Ribó, economista, i Marta Pla. Doncs Marc Ribó, economista, i Marta Pla, jurista. Per què no diem la professió d'ella i sí la d'ell? Utilitzar el mateix tractament tant per dones com per a homes, doncs la simetria és discriminatòria. Així també podem parlar del tractament de senyoreta. La senyoreta Canals, però no es diu el senyoret Canals, fent referència a si aquella persona està casada o soltera. Per què s'ha de saber si una dona està casada o soltera i si un home està casat o solter? No. No té cap sentit. La senyora Canals estigui casada o estigui soltera, igual que es diria el senyor Canals estigui casat o estigui solter. Llavors, si saps que és una dona la que està en aquell càrrec, fes servir el femení. No cal parlar de l'advocat o l'alcalde si sabem que és una advocada o una alcaldessa. Si coneixem a la persona destinatària i és una dona, li podem dir el seu càrrec en el seu gènere. També cal dir que no és necessari dir les dones policies o la dona gerent, sinó que es pot dir les policies i la gerent. Evitem fer ús de posicions que tenen com a nucli el terme dona seguit de les denominacions que indica la posició pública. En aquest cas, la identificació social o professional de la dona passa a un segon terme i és la seva condició sexual la que preval. A més, és redundant i no és necessari. Es pot dir les policies i no cal remarcar les dones policies. Friso perquè arribi el moment en el que es parli del futbol i no del futbol i del futbol femení. Per què hem d'afegir aquest femení al darrere? No hauria de ser necessari. I tinguem molt en compte que moltes vegades utilitzem el femení perquè estem acostumades a que siguin dones les que fan aquesta funció. I no té per què ser així. En lloc de dir les dones de la neteja, podem dir el personal de neteja. En lloc de dir les hosteses de vol, podem dir auxiliars de vol. No hem d'associar determinades professions únicament amb dones. I per evitar també pressupòsits i estereotips, no hem de tenir com a norma que la persona a qui ens referim és heterosexual. Per tant, quan parlem de la seva dona, podem dir la seva parella. O quan parlem del seu home, també podem dir la seva parella. Sigui home o dona a qui ens estem referint. Així com la seva parella, també podem dir el seu cònjuge. I com podem fer ús en documents oficials o formularis de tots aquests conceptes? Doncs, per exemple, en lloc de, en un formulari, posar «està empadronat a», podem posar «amb empadronament a» o «està domiciliat a», «amb domicili a». «Està llicenciat en», «amb llicenciatura en». Modifiquem la fórmula «està» més l'adjectiu femení o masculí per un substantiu que no és sexual. En lloc de dir «el sol·licitant», ha d'omplir, doncs podem dir cal omplir o s'ha d'omplir. Així estem utilitzant formes no personals amb el pronom és. En lloc de el convidem, podem dir us convidem. Em plau convidar-lo, doncs en lloc d'això podem utilitzar em plau convidar-vos. Utilitzem el tractament en vos, en els escrits, i així no ens estem referint ni a femení ni a masculí. Amb enginy podem trobar moltes alternatives. Per exemple, en comptes de dir molt agraïts, podem dir us agraïm. En comptes de dir han estat premiats, podem dir han rebut un premi. I en comptes de dir col·laboradors, podem dir amb la col·laboració de. Així fem ús de perífrasis per no concretar el subjecte. I per què no ficar-nos de ple també amb les expressions amb connotacions sexistes? No és el mateix dir aquest noi és tan fresc que dir aquesta noia és tan fresca. Sovint la mateixa paraula té connotacions negatives quan ens referim a una dona i positives quan ens referim a un home. M'heu fet emocionar, heu fet que sortís la meva part femenina. Juga al futbol també com un home. Tan fort que és i ha cridat com una nena. Relacionar allò femení amb una cosa emocional, intuïtiva, relacionada amb cures i família, i allò masculí amb una cosa d'acció, pràctica, relacionada amb el camp laboral, els esports, etc., reforça els estereotips sexistes i genera desigualtat. Hem d'evitar-ho. Per exemple, si arribes a un lloc en cotxe que algú t'hagi portat, i et diuen, ja hem arribat, princesa. Aquesta expressió és sexista i discriminatòria. I a més, genera desigualtat. Perquè si hagués estat un home li diria a un altre home, ja hem arribat, príncep? Jo crec que no. Per tant, és important allò que diem i com ho diem. A banda de la llengua i de les imatges, que ara en parlarem també de les imatges, quan es generen continguts, hem de donar visibilitat a les aportacions i als èxits aconseguits per les dones, a les seves necessitats i expectatives i promoure les relacions igualitàries. A banda de la llengua, també podem parlar de les imatges que generen contingut que han de ser inclusives per fomentar la participació femenina i corregir la tendència a un enfocament androcèntric dels relats. L'androcentrisme és la visió del món i de la cultura centrada en el punt de vista masculí. Així que, ens ajudes a trencar estereotips amb l'ús del llenguatge? T'haig d'explicar també que totes les llengües romàniques són llengües amb flexió de gènere, és a dir, que els substantius, adjectius, articles, pronoms en aquestes llengües varien segons aquesta categoria gramatical. En el cas del català es contemplen els gèneres masculí i femení conservats del llatí. Aquest també és el cas del castellà. Tot i així, aquesta característica no la comparteixen totes les llengües. Per exemple, l'anglès no té flexió de gènere. De fet, l'oposició de gènere masculí-femení només es dona en un 15% de les llengües del món. Des d'un punt de vista lingüístic, no hem de confondre el gènere amb el sexe. El gènere és una categoria gramatical que fa referència a les paraules. Pebre és una paraula de gènere masculí en català, en canvi, pimienta és una paraula de gènere femení en castellà. I el sexe fa referència als éssers vius. En català s'utilitza el doble valor del gènere masculí específic referit als homes i genèric referit a homes i dones. I això és el que ha creat molts mals entesos al llarg de la història, en general amb conseqüències greus per a les dones. I és per aquest motiu que en la societat actual hem de considerar que l'ús del masculí amb valor genèric oculta i exclou a les dones. La nostra llengua és flexible i s'adapta a l'evolució de la societat i a les necessitats comunicatives, sense allunyar gaire la redacció dels textos del llenguatge comú formal, és a dir, amb mesura i amb sentit comú, i sense violentar la llengua ni caure en expressions forçades o artificioses. Es pot fer, i cal trobar les estratègies més idònies per a cada cas concret. Per tant, en lloc del home genèric, podem utilitzar els termes persona, ésser humà, individu. Et dono més exemples. En comptes de nens genèric, podem utilitzar mainada, quitxalla. En comptes de els ancians, podem utilitzar la gent gran. En comptes de els ciutadans, podem utilitzar la ciutadania. En comptes de els treballadors, podem utilitzar la plantilla, el personal. En comptes de els polítics, la proposta és dir la classe política. En comptes de els veïns, podem dir el veïnat. En comptes de els andorrans, podem dir la població d'Andorra. Quines són les propostes per altres termes? Doncs, en comptes de dir benvinguts, podem dir us donem la benvinguda. En comptes de dir hi ha hagut dos sol·licitants, podem dir hi ha hagut dues sol·licituds. En comptes de dir els jutges no saben com tractar aquest problema, podem dir la justícia no sap com tractar aquest problema. Com veus, no es tracta d'un llenguatge en el que ara s'exclogui els homes, sinó que es tracta d'un llenguatge genèric que inclogui a totes les persones. Doncs no és el mateix dir el cotxe accidentat i viatjaven dos noruecs amb les seves dones que dir el cotxe accidentat i viatjaven dos matrimonis noruecs. En la primera formulació estem relegant a les dones com a complement dels homes noruecs. En el segon, en la segona proposta, estem parlant de dos matrimonis noruecs, per tant, els estem donant un tractament d'igual a igual. En moltes ocasions solem escoltar expressions com «la teva dona és molt bonica», però no solem escoltar «el teu home és molt bonic», o «hi ha dues noies força bufones», però no escoltem «hi ha dos nois força bufons». Solem escoltar «deixa'm estar, ets una bruixa». «Deixa'm estar, ets un bruixot». Quina diferència, no? Per acabar, i per si tens més curiositat sobre aquest tema, et vull dir que existeix l'acord sobre l'ús no sexista de la llengua, que el pots trobar en línia, fet a Barcelona, pel Parlament de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i el Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades l'any 2010. També existeix el document Criteris Lingüístics, Bibliogràfics d'Estil i Convencions de la Universitat de Barcelona, que també pots trobar en línia, així com els documents Guia d'usos no sexistes de la llengua en els textos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, publicat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya el 2011, i també marcar les diferències, la representació de dones i homes a la llengua. És un document que també pots trobar en línia, publicat per la Secretaria de Política Lingüística i l'Institut Català de la Dona el 2005. I tot això pel que fa referència al llenguatge escrit o parlat, però també t'he comentat en un moment determinat que l'ús de les il·lustracions, les imatges, els anuncis, les campanyes publicitàries, impreses o vistes per qualsevol tipus de xarxa o la televisió o en premsa, també es pot fer un ús de llenguatge no sexista, perquè no oblidem que les imatges també transmeten. Llavors, quan en els anuncis de detergents només surten dones posant la rentadora, estan fent un ús de llenguatge sexista. Quan les campanyes publicitàries es centren en unes famílies estereotipades, pare, mare i dues criatures, i casa de dues plantes, ens estan dient que això és el que hem d'aspirar. I en realitat existeixen famílies de molts tipus i això moltes vegades no queda reflectit en aquestes imatges, igual que a la publicitat impresa. Quan es parla de professions i es fa publicitat per diferents professions i perquè la gent s'apunti a oposicions a determinades professions, ara s'està cuidant una mica més, però abans no era així. I aquella persona que sortia en aquella publicitat impresa per promocionar determinada feina, doncs era un home o una dona segons quina era la tasca a desenvolupar. Igual que quan algunes persones publiquen anuncis de les seves necessitats oferint un treball. Per exemple, es busca dona de la neteja o es busca noia per fer de cangur o es busca dona per cuidar una persona gran, quan és una feina que poden desenvolupar tant homes com dones. Per acabar, et vull convidar a que passis a veure una exposició molt interessant que hi ha a Girona sobre el cos, els cossos no normatius, perquè tenim la tendència de tenir una sobreexigència de com han de ser els cossos, sobretot el de les dones, tot i que també en algunes ocasions els dels homes. L'exposició es diu "El meu cos coneix cants inaudits, la carn diu ver, soc carn espaiosa que canta". Una recerca sobre gènere, monstruositats i esdevenir altres. La inauguració es va fer el passat divendres 17 de febrer a les 7 de la tarda i romandrà oberta fins al 30 d'abril de 2023. Artistes: Helen Sichous, Laia Struck, Foruk Barrokzar, Maria Isern, Marina Núñez, Che Roimeser, Jara Rocha, Femke Snelting i Mireia Trias, comissàries Ingrid Guardiola i Marta Segarra. Aquesta exposició i les activitats que l'acompanyen és una recerca col·lectiva sobre qüestions culturals vinculades a la identitat de gènere a partir d'un treball sobre el cos i la normalitat, és a dir, sobre aquelles alteritats radicals que qüestionen les normes i les figuracions que s'esperen d'un cos. L'any 1975, Helen Sichous va publicar un dels textos més citats a la crítica feminista, El riure de la medusa, en la qual reivindica la figura mitològica d'aquest personatge. Aquella dona que pel sol fet de no seguir les normes estètiques o morals de l'època la van convertir en monstre. En la cultura popular, la feminitat o la no adequació al binarisme de gènere sempre ha estat relacionada amb la monstruositat. Per exemple, la de les males mares o la de les bruixes, totes elles encarnacions d'allò irracional que la por masculina ha anat projectant al llarg de la història. Actualment, l'èmfasi que els feminismes posen en el cos i la sexualitat, així com l'auge a l'humanisme tradicional que sovint es qualifica de posthumanista, han tornat a posar al centre del debat la monstra. Aquestes figures monstruoses són representades com a híbrides, mig animals o cíborgs, però en lloc d'aparèixer com a criatures pauroses, es llegeixen com una possibilitat d'escapar a la dictadura de la normativitat i també com a ocasió per al desplegament de la vida interior. L'exposició neix a partir d'una genealogia filosòfica que imbrica el feminisme, el posthumanisme, el geomisticisme i les polítiques del desig que intenten pensar el que pot i no pot un cos més enllà de la famosa frase d'Espinosa. Les artistes que en formen part presenten recerques difícils de sintetitzar sobre què passa quan anem esdevenint altri, o bé ens posem des del menyspreu o la por en el lloc de l'altre. L'exposició és un cant coral sobre les possibilitats vitals i creatives quan els cossos de les dones surten del lloc que la societat els ha assignat i on el que es prioritza ja no és tant la pregunta de qui sóc jo, sinó què esdevinc. Com us dic, una exposició molt recomanable per obrir la nostra ment i sortir-nos d'allò normatiu. I com no podia ser d'una altra manera, a l'enclau de dona d'avui tenim a la Sònia Viboles, psicòloga en l'àmbit de les violències masclistes i la igualtat de gènere, que treballa fa 13 anys en Espai Dona i des del 2018 a l'Espai LGTBI+. Molt bona, Sònia.
Hola, molt bones, de nou.
Un plaer tornar-te a tenir aquí amb nosaltres. Tu ja saps que els temes que ens portes sempre em fascinen, per tant, doncs encantada de que ens puguis explicar... Bueno, ens vens a explicar moltes coses, de fet, avui, eh?
Sí, unes quantes, sí.
Dins del marc del dia 8 de març i de tota la commemoració que es fa envers aquest dia... Doncs des de Espai Dona i amb altres col·laboracions, no?, que ara ens explicaràs, heu organitzat o podeu portar a terme un munt d'activitats perquè tenim un cartell carregat.
Sí, aquest any la veritat és que ha sortit un cartell molt carregat. Això que comentaves, sí que hi ha activitats que organitzem directament des de l'Espai Dona, que és de l'àrea de benestar, però que nosaltres coordinem tota la difusió i el cartell doncs, inclou altres activitats que duen a terme altres serveis i entitats del municipi.
Perquè aquesta col·laboració i cooperació entre les diferents entitats és meravellosa que es produeixi, perquè dona lloc a... Això, a que puguin haver-hi tantes activitats i que puguin abarcar tants dies a tanta gent, d'un lloc o l'altre, s'acaba tothom assabentant i pot participar.
Sí, i es busquen també activitats que pugui participar gent de diferents edats i en diferents dies també es coordina, no?, que no es repeteixin en els mateixos dies... I la veritat és que, bueno, que està molt bé.
Doncs, si vols, comencem per la primera en el temps. Quina és la primera de les activitats a la que podem anar?
Mira, la primera activitat presencial, perquè n'hi ha una que sí que l'hem volgut incloure en el cartell, que des del Museu del Suro fan unes visites guiades, que es diu Les Generacions Silenciades, però són dedicades en els centres educatius i, per tant, és una activitat tancada, que ja estan organitzats, però la primera que pot participar doncs, la ciutadania és la lectura del manifest el dia 8 de març, el mateix dia 8, a les 12 del migdia, davant de l'Ajuntament de Palafrugell, allà a Can Bec, i que tindrem la lectura del manifest i la participació de diferents centres educatius que també podran llegir o participar doncs, d'algun text que puguin haver escrit. I respecte a el que has dit de la importància de coordinar-nos, no? I ho fem a través de la Comissió d'Igualtat del Consell de Benestar Social, que participen diferents entitats i serveis municipals d'atenció a les persones de l'Ajuntament, és molt important... treballar per la igualtat i per promoure la igualtat s'ha de fer de manera transversal. No únicament ha de ser Espai Dona qui pugui organitzar algun esdeveniment, sinó que han de poder... No? La idea és que tothom pot treballar-ho des del seu servei. No?
Des de tots els àmbits,
exacte,
al final.
Exacte.
Perquè de dones hi ha a tots els àmbits.
Exacte. I sempre, no?, es pot treballar des de la cultura. Hi ha moltes coses relacionades des de la cultura, no? Però des de molts àmbits es pot treballar. Mm-hmm.
Cultura, educació, benestar,
exacte,
salut...
Exacte, sí.
Doncs el dia 8, lectura de manifest...
Sí, que convidem a tothom que faci una parada, perquè vam creure necessari, doncs, bueno, el Dia de la Dona, no?, Internacional de les Dones, també prové el Dia Internacional de la Dona Treballadora, no?, a les 12 del migdia és un espai, en principi, laboral, no?, un horari laboral, i convidem a tothom que pugui fer una parada simbòlica, si hi ha qui decideixi no fer vaga, de fer una parada simbòlica i escoltar la lectura del manifest i fer... No? Perquè és diferent del 25 de novembre, no? Uh-huh. És... També el 8 de març és un espai per reivindicar les violències, no?, i el no a les violències masclistes, però tenim un dia específic, que tenim un acte a la tarda, no?, que ja està inserit des de fa uns anys i sí que és veritat que el dia 8 de març doncs, hi ha una reivindicació de moltes altres coses, no? De drets, de molts altres drets, i llavors em creure doncs, oportú de fer-ho a les 12 del migdia, no? De fer aquesta lectura i, i convidar tothom que vulgui venir.
Doncs allà hi serem, segur.
Gràcies, sí. Llavors, el mateix dia 8, a la tarda, l'Espai Jove, amb educadors de carrer, no?, que pertanyen a l'àrea de joventut, ha organitzat doncs un cineclub feminista, un cinefòrum feminista, que projectaran diferents curs en clau feminista i estan convidades totes les dones de Palafrugell de diferents edats. O sigui, no és perquè organitzi educadors de carrer o l'àrea de joventut o des d'Espai Jove, només conviden a dones joves, no?
Però només poden anar dones? No poden anar
homes? Bueno, ells han cregut des del servei han utilitzat aquest criteri, no? Per tenir un espai. És veritat que calen espais mixtes,
clar,
però també calen espais per homes, únicament, i per dones.
Sí, sí, sí.
No? I suposo
conservar
que...
La individualitat i també...
Exacte,
doncs,
és molt important, i la part col·lectiva. Llavors, en l'espai del manifest penso que és, no?, aquesta part col·lectiva i en altres espais segurament també hi ha opció, no? Però aquí ells, com a servei, han decidit fer-ho com un espai per poder, bueno, per poder debatre entre elles o poder crear xarxa, bueno, per poder conèixer-se i...
Parlar,
podria ser perfectament un espai mixte, podria ser perfectament i estaria també bé. Potser ho podem plantejar per altres
ocasions,
exacte. Però sí, sí, estic d'acord. Llavors, després del Cinefòrum, a Plaça Nova, han organitzat una flash move.
M'encanta. Quan ho he vist al cartell he pensat, què és això, què és això?
Llavors, des del col·lectiu Tàctic, convidem a seguir-los per les xarxes perquè penjaran instruccions d'una petita coreografia, o sigui, a les 19, a les 19:15, a Plaça Nova, sonarà una música i gent que s'ha preparat una coreografia enmig de l'altra gent que no ho coneix, doncs sonarà aquesta música i hi haurà aquesta coreografia. Val?
Aquí ja et dic que no participaré, perquè la meva...
Jo crec que és per tothom.
La meva coordinació és... de ball, però sí que vindré a veure-ho.
És independent de si tens nocions de dansa, de ball, simplement és voler participar i passar-s'ho bé, i és una forma més de reivindicar. Sí.
Clar, a través de la dansa també, no?
Sí,
que dèiem
exacte,
abans.
Exacte. I això és pel dia 8. Llavors, el dia 9, des de la biblioteca organitzen l'Hora del Conte, que és una activitat que ja també està instaurada, doncs, cada any doncs, et dediquen una Hora del Conte a poder explicar contes amb clau de gènere, no?, amb coeducatius, i cal també reservar perquè hi ha places limitades. En els altres no, però en aquest cal reservar. Llavors, el mateix 10 de març, que tenim també tres activitats, des del Museu del Suro es fa una xerrada a les 7 de la tarda, que es diu Gènere i Suro, el treball de les dones taperes del Baix Empordà, del segle XIX.
Molt important i moltes vegades silenciades,
i tant,
no?
Invisibilitzades, sí, sí, sí. I sí que el Museu del Suro és quelcom que ho té com... No? Com un eix, no?, en fer visible tota la tasca de les dones,
sí,
no?, en la indústria del suro, i és una feina com molt important. Llavors, al matí hi haurà hagut un taller que és d'assertivitat, conduït per l'Amàlia Valderrama. És a les 10 del matí. Aquest taller està inclòs dintre un projecte que són uns tallers de salut i benestar per dones, i que en fem un taller mensual relacionat amb la salut i el benestar, i concretament en vam organitzar un ubicat dintre els actes del 8 de març. Llavors és el taller d'assertivitat. Hi ha places limitades també, i cal doncs, enviar un correu a l'Espai Dona perquè està organitzat des del servei. I al vespre, a les 8:30, que és una activitat que ja vam fer abans de la pandèmia, ja en portàvem tres, i l'últim van venir 110 dones.
Va haver-hi molt de quòrum.
Sí, és el sopar de dones, val? Que el farem en el local social del Consell de la Gent Gran, a la plaça 11 de setembre,
sí.
Un local que potser la gent coneix com la Pedrera.
Sí, que té molt d'espai de fer,
sí,
per poder-ho fer.
Sí, i farem el sopar i una quina família feminista, que la conduirà una mica, conduirà l'acte, tot l'acte i farà la quina feminista, una entitat que es diu Lo Relacional.
I cal fer reserva?
Cal fer reserva. La gent doncs ens podrà inscriure a través d'un enllaç, o ara alguna persona m'ha enviat ja un correu a espaidona@palafrugell.cat, però a partir d'aquesta setmana ja ha sortit l'enllaç per poder-se i el podeu trobar a xarxes.
Perfecte. Se sap quin serà el menú o és sorpresa?
Bueno, no, això volia explicar, veus? Gràcies perquè em deixava una cosa. O sigui, els altres sopars que hem fet, perquè és el quart sopar que farem, tothom ha de portar quelcom per compartir, val?
Fantàstic.
De dolç o de salat. Llavors, nosaltres posem les begudes i tota la dinamització del sopar, l'espai i tot això.
Trobo que això va molt bé i, mira, des d'aquí aprofitaré per dir-ho, perquè en el meu cas, que no puc menjar ni gluten ni lactosa, quan vaig a un sopar organitzat és com... Podré menjar alguna cosa?
Doncs segurament sí.
Clar,
perquè, a més, si tu vens, també pots portar el teu.
Exacte.
Llavors, fantàstic. Sí, sí, ja posarem també un apartat. Potser, mira, m'has donat la idea de potser en el moment d'organitzar el menjar hi hauria una part del sense gluten, sense lactosa o així.
Fantàstic.
Llavors, que la gent pugui posar-ho en aquell espai, en un espai concret. Simplement demanem això, que la gent es pugui inscriure, que hi ha places limitades i amb ganes de passar-s'ho bé, de crear xarxes, de passar una bona estona i de compartir entre dones.
Fantàstic.
Que també és molt necessari.
I tant, i tant.
Molt, molt, molt. Llavors, el diumenge 12, des del Museu del Suro faran una activitat familiar. És com un cloer d'un escape room, una gincama... Bueno, jo ho descric d'aquesta manera, perquè tampoc no hi podré participar, però entenc... Llavors, és com es farà a l'exterior del Museu del Suro, és per famílies i joves, i descobriran la figura de principis del segle XX a través de la resolució d'un misteri. Es diu El cas Titanic, la mort d'Isabel Bassols.
Molt llavors interessant, en plan detectives,
exacte,
no?
Exacte, serà un joc de detectius i detectives. No sé si hi ha paraula femenina de detectius. Detectives?
No ho sé. Jo crec que
ara m'he quedat així, com amb el mestressa de casa, no? Com amb el mestressa de casa no hi ha masculí, no? Que és molt significatiu.
Mm-hmm. O com a molt amo de casa.
Exacte, però amo ja té aquesta connotació
clar,
de poder.
Clar,
eh?
Clar.
Sí, sí.
Doncs mira, ja que hem parlat de l'ús del llenguatge, també és una cosa
sí,
a buscar.
I tant, i tant, i tant.
Va molt bé també per afegir aquesta puntualització de que hi ha una guia sobre l'ús del llenguatge feta a la Bisbal.
Sí, en aquí el Baix Empordà. Hi ha una guia que va treballar l'Ajuntament de comunicació inclusiva, que no només té a veure amb l'ús del llenguatge escrit, sinó també tota la part de comunicació doncs, visual, fins i tot també la manera d'expressar a nivell corporal, a vegades, i no només amb clau de gènere, sinó també amb altres formes d'opressions, com pot ser, per exemple, la discapacitat, o el nivell de racisme, o el nivell de salut mental, val que hi ha moltes expressions que són excloents, exacte, no? I fa una mirada en relació a tot, com poder treballar des d'una manera no? Inclusiva a través de la comunicació. I és molt interessant.
La sí. Podem trobar a través d'internet i a través de xarxes està penjada. També podem veure el vídeo promocional. Per tant, fantàstic que, que existeixin aquestes coses.
Sí, ja sí, sí, sí. I fetes del Baix Empordà, no?
Que, sí, a casa.
A casa. Que a vegades sempre no, anem a buscar
anem a
fora, no? I està bé promocionar... Sí, sí,
les coses. Casa nostra.
Sí, sí, totalment. Sí, sí. I llavors, per última activitat...
Però no menys important.
No menys important, el dia 20 de març, que és un dilluns, es fa el Club de Lectura en Femení a la biblioteca, que és una activitat que ja es fa cada mes els dilluns a la biblioteca. I en aquest cas no cal inscripció prèvia. També és una activitat que condueix l'Amàlia Valderrama, i que és companya de l'Espai Dona. I el llibre és Musclos per sopar, de la Birgit van der Beke. Hem de dir que en el cartell, a la revista de Can Bec i a l'agenda surt un altre llibre, però s'ha hagut de canviar a últim moment. Llavors,
que la gent no es confongui i si no que els llegeixin tots, exacte. Dos, que també està molt bé.
I després per xarxes, a les xarxes de la biblioteca, a les xarxes d'Espai Dona, en el butlletí, tot això ja sortirà canviat, no? Llavors, això. Volíem puntualitzar. I bueno, i aquí està totes les activitats.
Uau, que no són poques, eh? No. Pensàvem, bueno, això en 5 minuts ho tenim explicat. No, no, no. No. Que bé que hi hagin tantes activitats i que es pugui fer tant de moviment, tant de rebombori, que es noti que hi ha dones a Palafrugell que tenen ganes de fer coses.
Mm-hmm. Sí, 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 dones i homes, no?, que tenen ganes de fer. I, bueno, i recordar sempre, no?, que en el cartell sí que posem el lema de cada dia és 8 de març, no?, que sí que durant el 8 de març bueno, clar, ho concentrem i és important també fer activitat per aquell dia, però sempre d'alguna manera intentar, doncs, si en algun moment algun servei, alguna entitat vol organitzar alguna cosa respecte per promoure la igualtat, no necessàriament ha de ser, vull dir, que es pot fer qualsevol dia de l'any.
Mhm. Amb aquesta idea ens quedem, molt important, qualsevol dia és 8 de març i qualsevol dia doncs, podem posar el nostre granet de sorra perquè hi hagi aquesta igualtat i perquè hi hagi aquesta reivindicació que podem fer doncs, això, cada dia.
Cada dia, cada dia per promoure la igualtat de drets, de tracte i d'oportunitats.
Exacte, perquè hem de dir que això és en clau de dona, però també parlem de les noves masculinitats que també existeixen. Mm-hmm. I també, a poc a poc, es va fent aquest canvi.
Donar-hi, sí, reflexionar-hi i pensar-hi, perquè hi ha molt a dir i molt a fer, també, en aquest sentit. I també hi ha molts homes que també tenen a dir i a fer.
Exacte.
Sí, sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Sònia Vivola, psicòloga en l'àmbit de les violències masclistes i la igualtat de gènere. Un plaer tornar-te a tenir aquí.
Igualment un plaer. Moltes gràcies.
Noms de dona. Una petita mostra. Petjades noves en la història.